Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. L'Ajuntament de Falset va passar aquesta setmana el tràmit d'aprovar les taxes i impostos municipals per al 2012. Segons l'alcalde Jesús Torralba, s'ha intentat ser sensible a la difícil conjuntura econòmica i, per tant, les taxes no s'han incrementat en excés. L'alcalde ha afirmat que per buscar l'equilibri, l'Ajuntament farà un sacrifici per contenir la despesa. No obstant, sempre hi ha excepcions, i aquestes venen amb la llar d'infants. La Generalitat retalla i, a més, amb efectes retroactius els ajuts que hi aporta. La qüestió és que, amb la diferència, amb aquests diners que no arribaran, ja s'apanyaran l'Ajuntament i els pares. Veurem què és el que ha passat i quin serà l'increment en la quota de la llar d'infants aplicable a partir del gener. Serà, però, després del repàs als titulars que ens ha deixat la setmana. Comencem! La resolució de la Fira Artesana ha fet aquests dies un pas més per resoldre's. Després de la realització del projecte de mesures contra incendis, l'Ajuntament ha trobat ja bona part dels diners per finançar-les. La Serra de Montsant és la protagonista del darrer número de la revista Descobrir. El seu director, Joan Morales, destaca durant la presentació que el Priorat és un destí turístic de primer nivell i ben posicionat de cara al futur del sector. El Parc Tecnològic del Vi de Falset, Vitec, coordinarà un projecte d'innovació vitivinícola en què hi participaran centres de formació professional de tres comunitats autònomes. Entre aquests, l'IES Priorat, els alumnes del qual es podran beneficiar de la recerca i l'aplicació tecnològica del centre d'investigació. Unió de Pagesos està indignada per la intenció del Ministeri de Medi Rural d'eliminar el complement de l'ajut a superfícies que fins ara rebien els productors de fruita seca. El sindicat troba més alarmant el fet que la quantitat que se suprimeix. I en esports, el Falset busca refer-se de la dolorosa derrota de la passada jornada, mentre que en futbol sala, Pradell i Marçà, líders de les respectives categories, intentaran refermar el bon inici de Lliga. El ple de l'Ajuntament de Falset va aprovar dimarts un dels capítols importants per als veïns, les taxes municipals, els impostos que cal acordar anualment. Segons l'alcalde Jesús Torralba, la revisió, que ha estat en alguns casos a l'alça, ha intentat fer-se tenint en compte que tant l'administració com la gent del carrer ja estan patint prou. Escoltem Jesús Torralba.
El fet de no pujar excessivament les tarifes de lo que són les diferents taxes i preus públics és perquè entenem que tindrem de fer un esforç de contenció de despesa novament el 2012, com l'estem fent el 2011, i per tant doncs hem intentat traslladar el mínim possible als ciutadans de Falset. Jo entenc que tenim l'obligació d'intentar pujar al mínim a través del qual pensem que podem subsistir, sobretot en aquest moment una mica, si em permets l'expressió, d'economia de guerra. És a dir, el ciutadà ja prou acollat va amb altres aspectes que, per poc que puguem, nosaltres intentarem mantenir una pujada que sigui el més coherent possible.
Tot i així, els que no s'escaparan de la pujada de les taxes són els pares que porten els seus fills a la llar d'infants de Falset. El motiu és que els tocarà pagar part del que la Generalitat ha retallat en subvenció per alumne. Això suposarà un increment de 12 euros al mes, amb la qual cosa la quota ascendirà a partir de gener a 128 euros mensuals. Jesús Torralba explicava la retallada del govern català.
La Generalitat, a través del Departament d'Ensenyament, teníem el compromís de rebre per cada alumne, per cada nen de la llar d'infants, una subvenció de 1.800 euros anuals per curs. La subvenció que correspon al curs 2010-2011 encara no s'ha cobrat, estem pendents del seu cobrament, i a finals del mes de setembre la Generalitat va prendre un acord que evidentment hem tingut d'assumir i acceptar, encara que no ens agrada, que és la reducció de 1.800 euros alumne o nen de la llar d'infants a 1.600 euros.
Apuntem finalment que en el ple de dimarts també es va aprovar l'impost de béns immobles, l'IBI, que passarà del 0,60 al 0,55. Segons el consistori, s'ha volgut minimitzar l'alça del rebut que hauran de pagar els propietaris. Seguim a Falset perquè la resolució de l'afer amb el Teatre l'Artesana ha fet aquests dies un pas més per resoldre's. després de la realització del projecte de mesures contra incendis, millores que ascendeixen a una mica més de 100.000 euros, l'Ajuntament ha trobat ja bona part dels diners per finançar-les. Ho confirmava l'alcalde de Falset, Jesús Torralba.
Hem obtingut ja la subvenció corresponent fins a 82.000 euros. Els 20.000 euros restants estem també intentant que ens els subvencioni la Diputació i, en tot cas, tenim ja les bases de licitació d'aquest projecte aprovades i, a més, ja estan en fase de que siguin definitives.
Recordem que el projecte de mesures contra incendis del Teatre L'Artesana és un dels requisits previs a la legalització definitiva d'aquest equipament cultural de Falset, que es va inaugurar l'any 2003. Des d'aleshores ha estat un dels temes controvertits de la política al municipi. Deixem per uns moments la comarca, però no l'administració local. El Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona va acollir dijous l'acte de constitució del Consell de Govern Locals, un nou òrgan que neix amb l'objectiu de representar els interessos dels municipis davant la Generalitat i participar en les iniciatives legislatives i avantprojectes del govern català que afectin el món local. Tal com preveu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 86, al Consell hi seran representats els municipis i les diputacions, mentre no funcionin les vegueries. El Consell de Governs Locals està format per 100 membres, dels quals 93 són designats entre els alcaldes catalans. D'aquests, únicament l'alcaldessa d'Ulldemolins, Cori Monlleó, de Siu, pertany a la comarca del Priorat. El passat cap de setmana es donava per finalitzada la quinzena del Priorat al Corte Inglés de Tarragona, en la que s'han exposat i venut els productes estrella de la comarca, especialment vi i oli, i precisament aquest últim ha estat un dels més demandats. No obstant, i a l'espera que es coneguin les dades definitives de facturació, des del Consell Comarcal van valorar positivament aquesta acció de promoció, pel que ha suposat i per la via que obre en un futur. Escoltem el president de l'ENS Priorati, César López.
Precisament aquest dematí he parlat amb el director del Corte Inglés de Tarragona i la informació que m'ha donat és no molt positiva, sinó positivíssima. En tant a ventes, això, xifres no se'n poden donar encara perquè han de fer el tancament, que diu que el faran durant aquesta setmana, però sí que estan molt contents. Inclús arriba l'estar contents és que a la pròxima reunió de directors del Corte Inglés proposarà que ha sigut molt positiva i que es faci a Barcelona.
El president del Consell del Priorat també va destacar la bona acollida que van tenir els tres tastos que es van organitzar al Centre Comercial de Tarragona i que van cobrir l'aforament.
Hi va haver un d'olis que van fer el 100% d'ocupació perquè era per apuntar la gent i es va omplir. El tema del Montsant, dels vins Montsant, jo vaig estar allí i bueno, la gent se va quedar al carrer. Hi va haver molta gent que no va poder entrar perquè no tenia prou capacitat lo local, i el tema del Priorat ja feia molts dies també que estava tot ple. O sigui que ha sigut un èxit rotund.
A banda de portar la quinzena del Priorat a Barcelona, el Centre Comercial de Tarragona estudia la possibilitat de fer algun tipus de promoció exclusiva amb l'oli de la comarca. Seguim ara amb una de les informacions que ja hem avançat en titulars. Dijous al vespre es va presentar el nou número de la revista Descobrir, que en l'edició del novembre inclou un reportatge central titulat Històries de Montsant. Amb el subtítol Tocar el cel al Priorat, aquest ampli article parla de la força oculta i l'atractiu inigualable de la Serra de Montsant. A l'acte de presentació hi va acudir el director de la revista Descobrir, Joan Morales, que va destacar que el Priorat està molt ben posicionat com a destí del nou turisme.
Jo penso que el país està en una cruïlla, diguéssim, de reconversió del sector turístic. Hem viscut durant anys i panys d'un model que ha estat molt lucratiu però que, diguéssim, ha estat desequilibrat, que, i a més no ha posat en valor el que són realment els nostres punts forts com a territori. I en aquests moments el que en altres èpoques pel Priorat i per Montsant ha estat doncs un desavantatge perquè doncs era invisible com a destinació turística, en aquests moments això ha esdevingut i esdevé un avantatge, no? Jo penso que Montsant i el Priorat en general tenen una oportunitat magnífica de construir un paradigma turístic.
Morales va afegir que aquest darrer número de la revista Descobrir és, en certa manera, una reivindicació de la comarca com a destí de primer nivell.
Evidentment, doncs, hi ha tot el tema de l'agroalimentació, però molt més que això, no? Jo penso que al final el Priorat ha d'entendre, doncs, que és una comarca, doncs, que té un paisatge, que té un rerefons i una tradició cultural, que té, doncs, bueno, una gastronomia, etc, que té tot un seguit, una natura, que té un seguit d'elements que això, posats en valor i cuidats, converteix la comarca en una destinació turística, jo diria, de les més completes i més interessants que tenim en aquests moments en el nostre país. I per tant, doncs, d'alguna manera, jo crec que el número aquest que hem fet de Montsant, a banda de ser un cert homenatge a la gent que hi viu i a la gent que d'alguna manera, doncs, cuida aquest territori, és també, doncs, una reivindicació, una constatació, doncs, que és una destinació, jo diria, que de les més interessants.
L'article central d'Històries de Montsant va a càrrec del reconegut escriptor Xavier Bru de Sala, que s'ha caminat bona part de la serra. El text s'acompanya de les fotografies de Rafael López Monné, bon coneixedor de Montsant, i que sempre és capaç d'oferir sorprenents mirades del paisatge de la comarca. El reportatge també reserva diferents espais que dedica a rutes de senderisme, a l'escalada, a l'agricultura ecològica i a la cartoixa d'Escaladell. Alguns d'aquests textos els signen periodistes com Toni Orensans, Isaac Alvesa o Sara Sanz. El Parc Tecnològic del Vi de Falset, Vitec, coordinarà un projecte d'innovació vitivinícola en el que hi participaran centres de formació professional de 3 comunitats autònomes. El Ministeri d'Educació finançarà amb 174.000 euros aquest projecte destinat a l'Institut del Priorat i a 2 instituts més, un a Pontevedra i l'altre a Ciutat Real. El projecte EnoRed, d'innovació aplicada i transferència de coneixements en l'àmbit de la vitivinicultura, s'adreça tant a alumnes com a professors, però especialment als primers, posant per exemple al seu abast la tecnologia del centre d'investigació. Ho explica el director general de Vitec, Sergi Delamo.
Aquí, des de Vitec, com que tenim el nostre àmbit és de recerca aplicada a noves tecnologies, doncs el que volem fer és explicar aquestes tecnologies que creiem que poden tenir un impacte en el sector a curt termini, explicar-les en els alumnes de FP. I farem tot un conjunt d'actuacions per provar, per exemple, aquestes noves tecnologies. Per exemple, tant en desalcoholització, temes aquest any especialment de moda, amb els problemes que hi haurà d'excés d'aigua alcohòlic, o, per exemple, en viticultura de precisió, per exemple, en rec de suport en viticultura, tot un conjunt d'eines que nosaltres hi treballem diàriament i que creiem que podem apropar cap als alumnes perquè les coneguin i perquè després els utilitzin quan aquests alumnes vagin a treballar.
La vigència del projecte EnoRed espera el curs 2011-2012. Això suposa agafar-lo ja iniciat i una sèrie de contratemps que s'intentaran resoldre des de Vitec.
Això ens planteja alguns problemes perquè, per exemple, una de les proves que nosaltres volíem fer del conjunt de proves era treballar amb tota la part tecnològica i, clar, la part tecnològica, nosaltres anem una mica al revés de la resta de ciències o d'àmbits de coneixement. La part tecnològica la tenim just al setembre, mentre que la part vitícola la tenim just cap al juny. Llavors, la part analògica ara ens és una miqueta complicat, ho haurem de configurar, però bueno, mirarem de refer tot el pla de treball perquè els alumnes puguin tenir el màxim d'accés en aquestes tecnologies i els coneixements que nosaltres podem oferir, tant des de la vessant vitícola com des de la vessant analògica.
La iniciativa del projecte EnoRed respon als objectius de millora dels vincles entre la universitat i la formació professional que potencia el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud. El Departament d'Ensenyament presentarà 2 projectes per modificar el procediment d'avaluació a l'ESO i al batxillerat. Les ordres determinen la inclusió de les proves extraordinàries a principis del mes de setembre, proves que fins ara realitzaven a finals del mes de juny. Ensenyament considera que en fer-los com fins ara no es donava temps suficient per tal que els alumnes es poguessin preparar els exàmens amb garanties, ja que entre el final de curs i les proves quedaven tot just 8 dies. Segons la directora general d'ESO i batxillerat, Teresa Pijoan, volen donar una segona oportunitat real als alumnes. Ho escoltem.
Els exàmens de setembre serveixen perquè l'alumne prengui consciència del seu propi aprenentatge per donar-li una oportunitat més, si voleu, una segona oportunitat, de presentar-se al setembre, de fer l'esforç i a la vegada així li possibilitem que pugui entrar al proper curs sense matèries suspeses. És esforç i responsabilitat.
Les ordres també incorporen la realització d'activitats al llarg de l'estiu per part de l'alumnat suspès, que juntament amb les proves extraordinàries de setembre han de facilitar la recuperació de les matèries pendents del mes de juny. Apuntem, però, que pel que fa al segon curs de batxillerat, es manté el calendari vigent de les proves extraordinàries a finals de juny, per facilitar a l'alumnat que superi aquestes proves la possibilitat de presentar-se a la selectivitat el mes de setembre. Unió de Pagesos està indignada per la intenció del Ministeri de Medi Rural d'eliminar el complement de l'ajut a superfícies que fins ara rebien els productors professionals de la fruita seca. El Ministeri alega que només disposa de 18 milions d'euros per fer front a la part de l'ajut directe per al sector i que no farà efectiu el complement que rebien els productors professionals, uns 16 euros per hectàrea en aquesta campanya. Des del sindicat afirmen que no es queixen tant per la quantitat, sinó pel que suposa la mesura en una època tan difícil per al sector. Escoltem Rafael Espanyol, responsable de Fruita Seca d'Unió de Pagesos.
Tal com està el sector, que ja portem crisis de temps i tot està tot tan achutxat que li vagin anant trient les miques d'ajuda que té perquè no són grans quantitats, doncs això és molt, va molt en contra perquè, a veure, amb postos doncs, com ara a tot arreu que ja s'aguanta prou just, però ara aquí dalt a la Terra Alta i Priorats, doncs això, que amb la secada que hem tingut i totes les dificultats que hi ha, que encara et detallin les miques d'ajuda que tens, encara això va doncs, molt en contra del sector.
El sindicat també es queixa pel fet que són mesures unilaterals i que no se'ls té en compte a l'hora de negociar-les.
S'ha de seguir pagant el que es pagava. I si s'ha de tocar alguna cosa, doncs que parlem-ne a veure com s'ha de fer. O s'ha de fer equitativament a tothom igual, o si no, el que no pot ser és carregar l'ajut al que és pagès, pagès. I llavors s'ha de discutir a partir del 2012 si això s'ha de mantindre així o a veure com s'ha de mantindre. Però avui, nosaltres de moment suposem a que es toqui de la manera que fins ara es feia, que trobem que era prou just.
Catalunya serà una de les comunitats més afectades per l'eliminació del complement per superfície. Globalment es calcula que els pagesos de fruita seca deixaran de rebre 541.000 euros. La tercera edició de la Festa del Vin Blanc de la Morera de Montsant i Escaladell arriba aquest diumenge 30 d'octubre i ho fa amb algunes novetats. La més remarcable és la creació d'un espai de tast de vins a la plaça del Priorat de la Morera de Montsant, que funcionarà en paral·lel a la zona de tast del local social d'Escaladell. Hi haurà, doncs, dos tastos populars simultanis que començaran a les 10 i s'acabaran a les 2 de la tarda, una a la Morera i l'altra a Escaladell. Simultàniament als tastos, diversos cellers locals faran jornada de portes obertes. Al mateix temps, també han organitzat portes obertes al molí d'oli d'Escaladell i a la seu del Parc Natural de Montsant. Durant la jornada, els comerços locals de les dues viles reforçaran l'oferta de productes i al migdia els establiments de restauració oferiran menús pensats especialment per a l'ocasió. La Festa del Vin Blanc s'organitza en aquestes viles de la DEOC Priorat per rememorar la tradició d'elaborar, durant la tardor, un vi dolç sense alcohol típic d'aquesta zona. La Vilella Alta està de festa aquest cap de setmana. Es commemora el 725è aniversari de l'acte de poblament del municipi. L'any 1286, un 3 de novembre, Escaladell emetia l'establiment de la granja i terme de la Vilella Alta a 11 pobladors. Aquesta efemèride se celebra durant tot el cap de setmana amb diversos actes festius, però també amb interessants conferències com la salvaguarda del patrimoni artístic a càrrec d'Esther Gutiérrez, historiadora, valor artístic i iconogràfic dels retaules a càrrec de Núria García Boy, professora d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, i la Vilella Alta i Escaladell a càrrec d'Ezequiel Gord, historiador, director de l'Arxiu Municipal de Reus i membre de Carrutxa.
Els esports.
Iniciem ara el repàs de l'actualitat esportiva. Ho fem amb el Joan Jarque. Bon dia, Joan.
Bon dia. Iniciem avui el repàs de l'actualitat esportiva. I ho fem, de moment, amb males notícies. El Falset Esportiu va perdre per golejada el terreny de joc del Cambrils United el passat cap de setmana. Els falsetans van caure per un clar 4-0 i deixen enrere una bona ratxa de victòries, 3 en els últims 3 partits. El resultat de la passada jornada deixa els de Gerard Font novens amb 10 punts. No obstant, es mantenen a 6 del liderat a mans del Sant Pere i Sant Pau. El Falset torna a jugar avui mateix i ho fa rebent el Maspujol, penúltim classificat de la tercera catalana. En principi, un rival assequible per esborrar aquesta dura derrota en mans del Cambrils. El partit que enfrontarà els falsetans amb el Maspujol començarà a les 5 de la tarda i el nou Domènec Aragonès. Una divisió per sota també va perdre el Porrera, i també ho va fer per golejada. Les Borges del Camp va ser molt superior a l'equip prioratí, el que va superar amb un contundent 1-5. El Porrera és ara mateix 13è amb només 3 punts. Únicament ha guanyat un partit, mentre que n'ha perdut 5. A més, l'única victòria està del seu terreny de joc. Per tant, en el partit d'avui, al terreny del Montroig, els porrerans buscaran els primers punts fora de casa. El Montroig suma només 6 punts i és l'11è classificat. Recordem, per Reunió Esportiva, Montroig a les 4 de la tarda i a Montroig. Deixem enrere el futbol i les males notícies i anem al futbol sala, on el Pradell està donant molt bona imatge. Els pradellencs es van imposar per 1-0 al Gimnàstic de Tarragona, una victòria que els situa en el liderat en solitari de la preferent catalana. Es pot dir que l'equip de la nostra comarca sap aprofitar els gols que marca, ja que només n'ha marcat 9, lluny dels 24 del seu perseguidor, el Miami Platja. Aquest cap de setmana, el Pradell defensa el liderat davant del tercer classificat, l'Escó. Serà a 6:15 i al pavelló d'esport d'Escó. A la segona divisió de futbol sala, el Marçà és també co-líder després de guanyar per 5-2 al Poboleda, setè, en el segon derbi en el que portem de temporada. Per la seva part, el Capçanes, tercer classificat, va perdre a casa contra el Reus Unió per 4-6. Aquest cap de setmana els enfrontaments seran Tivissa-Capçanes, Reus Unió, Marçà, tots dos partits avui a les 5 de la tarda, Platense-Segur de Calafell, Poboleda, diumenge a les 12. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Passeu un molt bon cap de setmana. Ens retrobarem d'aquí 7 dies.
El temps. Moment ara per a la previsió meteorològica que ens porta l'Enric Massip.
Acabem una setmana en què han aparegut per fi les pluges de tardor. No ha estat tot l'intenses que voldríem aquí les zones interiors, però sí que no ha estat el primer pas per a trencar aquesta dinàmica de monotonia meteorològica absoluta, amb temperatures altes gran part del mes d'octubre i una sequedat extrema. Aquests dies de cap de setmana, doncs, la situació té tendència a desaparèixer en quant a inestabilitat. Per avui dissabte encara és possible alguna petita precipitació, però demà diumenge començarà, doncs, a lluir el sol, tindrà el cel més clar i l'ambient serà bastant agradable a les hores centrals del dia, però les nits ja solen ser fresques, com és habitual ja en aquesta època de l'any. En definitiva, inestabilitat encara avui el dissabte, demà millora el diumenge i una millora, podríem dir, absoluta a partir del dilluns. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1937, una gran riuada de l'Ebre produiria un creixement que a Saragossa arribava als 6 metres sobre el nivell normal i a uns 3.000 metres cúbics per segon de cabal.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I com sempre, amb la previsió meteorològica toca posar el punt final a aquest informatiu. Us recordem que l'actualitat torna, com és habitual, entre setmana als butlletins que emetem de dimarts a divendres i també sempre que vulgueu a la nostra pàgina web radiofalset.fm i també a Facebook i Twitter. Us deixem ara amb l'hora del vermut, l'espai de tertúlia i debat que condueixen la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Res més per avui, jo l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat durant aquesta estona, m'acomiado. Gràcies per la vostra atenció i els que feu pont, disfruteu d'aquests dies de descans. Fins aviat!